Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, una setmana més en aquest podcast de Mossega la poma, aquí revisant que tot funcioni. Bueno, a la setmana passada érem mínim a dos i ara anàvem a ser cinc, però acaba de desaparèixer un. I don't know what happened. Bueno, doncs això, bones tardes a tots, benvinguts a aquest programa post-keynote del Worldwide Developers Conference. Parlarem, òbviament, de coses que ens han cridat l'atenció. I avui fem un quinteto al ple. Si, mira, ara està aquí el Magma.
Que se n'havia caigut un. O sigui, anirem entrant i sortint aquí com el conyo
això
de la Bernarda.
Això és una vergonya, tio. O estem sota mínims o estem sobre màxims.
I som tots.
Sí, però com a mínim la gent està descobrint per què vas faltar la setmana passada, Tomàs, i és que estaves passant el teu procés de transformació en Robocop, com la gent nota per la veu que tens avui.
Exacte.
És un Cyberman.
I a més amb, també s'està caient en Marc, en Magma.
Magma està en plan sexual, entrant i sortint.
Sí, a més que sapigueu que la setmana passada tot van ser crítiques, que passa no hi ha YouTube, que passa no sé què, que passa no hi ha propostes. Jo ahí lo dejo, perquè després dieu que...
Això es passa perquè feu servir Windows, això amb un Mac no es passaria.
Exacte, amb un Mac, amb un Windows,
passa,
la, diríem les propostes, sortiríem a YouTube... què més? Una altra cosa que tu vas dir. Ah, tu vas dir, Raül, i no me n'oblido, com li fa tanta gràcia dir lo de la contacta i lo dels afiliats i tot això, no em fa gràcia, és mera educació, perquè si algú es fa subscriptor o mecenes, mínim donar-li les fucking gràcies, tio.
Però Tomàs, com a mínim. Tomàs, que jo ho feia com a ganxo, home, que jo ho feia perquè la gent, si sap que et fa feliç... Ja. Però si està dubtant, o si ha de posar algú, posaré un ouret més per
fer-te feliç.
Jo vull que entengueu una cosa.
Era màrqueting, era màrqueting.
Jo vull que entengueu una cosa. A mi no em fa feliç, però és que algú ho ha de fer, hòstia. És solo eso. Algú ho tiene que hacer.
Però nosaltres ens fa feliç que tu siguis el qui ho fas.
Això estic convençut. Bueno, nois,
a veure una cosa. Jo sé
un moment. No entreu a saco. Deixeu-me presentar la gent, perquè si avui som molts. Raimon Lapuente, benvingut. Avui els nens t'han deixat en pau.
Senyor
Raimon Lapuente. Raúl Arribas.
Hola, què tal? Senyor.
Buenas. Marc Alier.
Hola.
Senyor Ludo. Magma.
I en Magma, que també està per aquí.
Hola. És que acaba de llançar l'update dels divendres i ara té 5 minuts.
És que, aquí despleguem en divendres, no hi ha por. Escolta, bueno, una cosa, sí que voleu parlar d'un
merge minut, per marxejar avui. Sí.
Jo us tinc que fer una observació.
Bueno, perdona, i també em presento jo, gràcies. Qui us parla, en Tomàs Manzanares.
En Tomàs Manzanares, esclar que sí.
I
Tomàs
aquest
Manzanares,
episodi, parlarem de la Worldwide Developer Conference, on en Ludo farà la seva teràpia.
O
i
no.
Tinc o no. I tinc una cosa que comentar d'OpenAI, que no sabeu. Tot això serà aquest programa, que és l'episodi 595, temporada 17 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ale, tira, Marc.
Hosti, m'has fotut la Falcon i Shell sense que jo pugui ficar la meva cullerada a la secció d'introducció. Molt malament,
no,
Tomàs.
No, ara la
t'has saltat el guió?
Tomàs, tenim falques?
Sí, les falques existeixen.
Pots posar la falca de per anys i anys, per molts anys, del Super 3?
No puc posar la falca en directe, la podrem posar després. Jo o en Magma, qui faci la postpro.
Per què? Què passa? Voldria demanar un fort aplaudiment i moltes felicitats pel Donald Trump, que avui és el seu aniversari.
Hombre!
Pensava que era pels 10 anys de suite.
No, a veure, jo volia avisar-vos d'això.
Tu que ets de la corda... Tu que ets de la corda, Rai, no m'estranya dir.
Sí, vigileu que us tinc... A veure una cosa, Magma, em faràs un favor? Avui, quan s'acabi el programa, ens poses la cançó de Camelot? que us vaig posar l'altre dia.
Sí.
Vale? Perquè s'han posat en el grup de Telegram, a, en el grup privat de Dallonses, a parlar de coses, i llavors ja era de dir, perdonar-los i dir, pareu ja,
de coses,
els
anar
ficant
no.
gifs animats del, de la cançó de
Camelot. O més.
Els anar ficant vídeos dels cavallers de Camelot, dels Monty Python.
O sigui, nosaltres hem d'aguantar la teva paranoia de la setmana, però el senyoret no pot llegir 300 missatges no,
esclar que els he llegit, esclar que els
és
he llegit.
Que clar, és que...
Oh, jo esclar que els he llegit, però us he enviat la meva opinió en forma de la dansa dels cavallers de Camelot dels Monty Python.
T'aguantes i els llegeixes i respons a tots, interacciones, com nosaltres escoltem, la teva bateria, el teu pneumàtic. Ei, i el teu no sé què.
Jo us he anat posant equips animats i m'agrada i doy algun comentari catxondo. En qualsevol cas, a veure, ara aquí primícia, o sigui, observació geopolítica, sobretot per als amics del grup el grup d'Estats Units. M'estan començant a arribar senyals a través de newsletters i podcasts i coses d'aquestes que venen de l'altra banda del xarco, que acaben d'obrir el meló mig a la finestra d'Overton de per què és necessari que una persona sigui nascuda a Estats Units per presentar-se a president d'Estats Units.
Mm-hmm.
La última vegada que algú va dir alguna cosa semblant era quan l'Arnold estava per presentar-se per president de Califòrnia.
Això t'anava a dir, és que crec que és l'única posició de govern, crec que queda, que tu has d'haver nascut allà, no? Crec que totes les altres, això ja s'ha anat canviant.
Exacte, llavors, imaginem, si la gent diguéssim propera a l'òrbita Trump, ara està parlant d'aquesta... Estan fent menció a aquesta necessitat? Diu, oh, això, però per què és això, si estàs aquí, ja ets d'aquí, no sé, o sigui, som antimigrants, però també som, si ja ets d'aquí, ja ets d'aquí, perquè no pots governar aquest país, aquí en qui poden estar pensant?
Potser Trump no ha nascut als Estats Units i això encara no ho sabem.
Trump ha nascut als Estats Units, però l'òrbita que estan començant a parlar d'això,
que sapiguem,
que ja no estan parlant d'això, jo estic convençut que aquí comencen a haver-hi moviments de Elon for President. O sigui que, poca broma...
És sud-africà, no?
És sud-africà. És sud-africà, sí, fill de... Fill de hereu de mines de diamants, de sang, vale?
Que és un home fet a si mateix.
Així
mateix. Que no. Que és d'origen humil i és un home fet a si mateix. No,
ell anava a l'escola pública, pública de Sud-àfrica amb en Magumba, sí.
Descalç, caminant 3 quilòmetres per arribar.
Ja me'l veig. Sí. Portava una poma a la motxilla i a l'hora de dinar mossegava la poma.
Que li tirava a l'hipopòtam quan el perseguia.
Per si les mosques, deixa'm a mi. Exacte.
Compte amb els hipopòtams, que després del mosquit és l'animal que més mata a Àfrica, humans? O sigui, és... Després del mosquit és el que més mata a tot Àfrica, És un killer, allà on el veieu bonachón, ojo l'hipopòtam,
No, perquè a més el problema és que està allà sota... Jo n'he vist, he estat en un llac a Burkina Faso, amb una merda de canoa que portava un senyor amb un rem, i en el mateix llac on estàvem nosaltres veies els hipopòtams i estava molt llum. I jo què deies, veus allà unes orelletes...
Però a l'aigua no ho són, A l'aigua no ho són. Els hipopòtams són hiperterritorials fora de l'aigua. Mm. A l'aigua no, perquè precisament com que viuen en zones on n'hi ha poca, han evolucionat de manera que l'aigua la comparteixen. Però és fora, o sigui, tu a l'aigua l'hipopòtam no t'atacarà, però no com t'enganxi fora, l'hipopòtam corre molt, a més, que no ho sembla. Compte amb els hipopòtams.
Jo he vist com xafa les síndries, no m'agradaria estar a prop.
Doncs, deixant de banda això, els hipopòtams, doncs penseu una cosa, els Estats Units estan ara molt tarats, o sigui, tens a la meitat dels Estats Units que vol que un tio com el Trump sigui president, cosa que nosaltres no podem entendre, però es veu que ho
torni
volen.
Torni a ser president, és que és pitjor encara.
Ja ho ha sigut, que torni.
Volen que repeteixi.
Perdoneu, va passar alguna cosa terrible mentre ell era president?
Com?
Home.
Home,
a nivell de relacions internacionals...
A nivell de relacions internacionals es va notar molt.
Va començar a construir un mur.
Amb Corea del Nord és quan van tenir millors relacions.
Correcte.
Amb el Trump.
I en canvi en Corea del Nord
van tenir una tassa d'atur disparada.
I no es n'adonem del dia a dia, però parla amb gent que viu allà i clar que va fer.
Bueno, en un país maneres, va gestionar, la manera, va gestionar sí. com va gestionar el Covid i tot
aquestes coses.
Deixant de banda si ho fes bé o malament, que tampoc estem capacitats, jo només us dic que tenen aquests amb un altre que bàsicament no hi és. O sigui, tenen amb un titella que camina i que l'altre dia la Meloni d'Itàlia el va tindre que agafar i donar-li la volta per girar-ho cap a la fotografia.
Ojo un moment, tot i que estic d'acord amb tu, que ara en parlem, ojo amb el vídeo aquell, perquè això són els vídeos dels màgats que van difonent por ahí. En aquell vídeo, que està tallat, el que fa Biden és que es gira i va saludar un paracaigudista que ha caigut una mica separat. I va, s'interessa per ell, li diu que ok, i llavors la Meloni el torna al grup. Ojo que aquell vídeo està tallat perquè sembli que té un altre dels seus glitxos, que en té. Però compte que aquí també algun hi ha molta guerra soterrada de fer-lo veure encara més. Però és veritat encara que és un senyor més. Que té glitxos. Sembla un Windows d'abans que fa pantalla blava.
Bueno, o el Chrome aquesta setmana el Chrome havien de dir que per algun motiu, suposo que la Unió Europea els ha obligat a Google a forçar a canviar l'opció del navegador per defecte. I, doncs, per exemple, en l'estació d'autobusos de Salamanca no podies veure els autobusos que venien perquè hi havia la finestra del Chrome dient que havies de triar quin navegador tenies. O, per exemple, alumnes meves, professores d'universitat de l'Universitat de Salamanca, no sabien fer anar el ChatGPT perquè el Chrome tenien la finestra modal del Chrome a davant. Però, bueno, deixant davant d'això...
Però això és un clàssic, eh? Això, Rodalies, que no hem vist molt bon vegades, això. Una finestra modal que llavors que trenca el PowerPoint que hi ha en loop i estàs allà amb la finestra model esperant que, jo què sé, suposo que algú passi pel tren i piqui alguna banda, perquè...
Sí, és molt fotut. Doncs jo només comento això, és que tenim aquesta situació entre el senyor que diguéssim que comença a tenir molts glitxos i entre l'altre senyor, doncs, que està molt grillat, almenys no diu no és coherent amb si mateix i no té cap mena de respecte, doncs, per qualsevol cosa que sembli la versemblança quan parla. I per una altra banda, altra penya està començant a agafar i a obrir el meló de per què has d'haver nascut aquí per ser president. I per altra banda, Elon, aquest mateix matí, acaba de guanyar la votació de que s'emporta l'empresa Tesla de l'estat de Delaware cap a l'estat de Texas i a més li reboten el seu paquet multimilionari de compensació de 54.000 milions de dòlars. O sigui que...
De totes maneres, no sembla que en aquestes eleccions dels Estats Units la clau és qui va de vicepresident a les dues candidatures?
Totalment, això és el que ara parlava amb el
cine. Sent...
Jo parlava amb el cine i deia, hòstia, està molt bé perquè com se diu, la vicepresidenta actual, la Kamala Harris, també va de vicepresidenta a les noves eleccions. I estarà molt bé perquè si guanya el Biden tindrem la primera dona presidenta dels Estats Units.
Clar,
sí, està confirmat.
Està confirmat en moment. En aquests propers 4 anys, un anirà a la presó i l'altre es morirà. O sigui, no és segur, però estadísticament la probabilitat és alta. Per tant, els dos vicepresidents o vicepresidentes tenen molts números d'acabar el mandat de president o presidenta.
No, Raül, que serà una legislatura superinteressant per això mateix, perquè si guanya en Biden... El Sinner té dues teories, ¿vale? El Sinner té aquesta teoria...
Però que el Trump pot anar a la presó, també, vull dir que... Per això dic
sí, el Trump pot anar a la presó, ja veurem, perquè ho pot dilatar molt en temes de plaçar judicis i apel·lar i tot això, però mira, dos persones que tenen criteri perquè viuen allà, com és en Ramon Maria Gallar i en Sinner, proposen el següent. Diuen que, per una banda, en Biden té tots els números, com dèiem, de no arribar al final de la legislatura i, per tant, si guanyés ell, i va la Kamala Harris com a vicepresidenta.
Ara l'estem perdent molt, el Tomàs.
Veurem, jo sento bé, és Riverside.
Però atura el teu vídeo, potser, Tomàs, així a veure si potser et sentim millor.
És que ara talles moltíssim.
Sí.
Vale, el que us deia és que el Sinner i en Ramon Maria Gallar diuen que si guanya el Biden, com la Kamala Harris anirà a... amb ell de vicepresidenta, seria la primera presidenta dels Estats Units. Bien, segona cosa que diuen, que la gent dels MAGA fa molt de soroll a les xarxes, moltíssim, però que una cosa són els Make America Great Again, aquesta porció radical de
votants,
o sigui, de base de republicans, i l'altra cosa són el conjunt dels votants republicans, vale?
Ja s'ha tallat
molt... Hola, però a mi em està sortint l'àudio, no ho entenc. Els votants republicans són més moderats que no els MAGA i per tant poden optar a votar una altra cosa. Vale? I això ho avalen en Ramon Maria Gallar i en Sinner. Vull dir que sigueu conscients d'això.
Bueno, a veure què és el que passa. Jo només comento això, doncs, que he començat a sentir el tema de una cosa que només havia sentit en el Príncipe de Bel-Air en els anys 90, que em sembla que deien que el Carlton estava en el comitè per demanar que el Schwarzenegger pogués anar per president. Això es comença a dir, i si es comença a dir és que hi ha alguna persona en ment, i segurament serà l'Elon, el qual una... seria ja la continuació del Trump amb...
És que és, sí, és fort, perquè pensar que Trump pot tornar a ser president dels Estats Units i tot i això pensar que el futur pot ser una distopia en comparació, no és fàcil.
Jo no sé que, si m'estimaria però... més que fos el Trump o a l'Elon. Jo m'estimo més al Trump, eh? Mira el que et dic.
Vale, ara,
és que,
ara
deixem...
Ara deixem comentar-vos una altra cosa. Com sabeu, soc molt aficionat al període històric, diguéssim, dels darrers anys de la República Romana. Llavors, una de les coses que caracteritzen els últims 30-40 anys de la República Romana és que els diferents polítics que estaven implicats en el govern de Roma tenien el problema que si perdien l'oficina, si perdien el càrrec públic, automàticament es tornaven vulnerables a denúncies en els jutjats, i de fet tenien pràcticament l'obligació d'estar contínuament.
Exactament com ara
als Estats Units.
Si perden la immunitat, si perden la immunitat, o sigui, és a dir, es matxaquen.
La judicialització de la política. Mm. O sigui, és un dels senyals que dius, ui, això d'això, teories de la gran persona, aquesta gran persona que té la infal·libilitat, que té el gran control de totes les coses, la màxima fragmentació dels grups, dels diferents grups, i la judicialització de la política arreu. Arreu els càstigs exemplars que es fan als whistleblowers, el que li estan fotent dia a dia en el Julian Assange, doncs és un exemple. És a dir, no se l'han carregat del tot, però el tenen allà matxacant-lo mica en mica en públic perquè bueno, sàpiga bé que
Marc,
si ets un whistleblower
està extraditat allà, no?
No, està mort en vida, tancat i barrat. És horrible. Si tu mires des d'un punt de vista ètic, és horrible.
L'estan fent de dir, no és que només et matarem, és que et putejarem el màxim possible la resta de la teva vida.
Enterrat en vida, enterrat en vida. Això ho feien també, com es deia, a les sacerdotisses aquestes romanes, que sí, les... ai, com es deien... Bueno, les que estaven en el temple vestals. les vestals, com una vestal fes nyiqui-nyiqui amb qualsevol i la pillessin, l'enterraven viva.
És el càstig exemplar. Llavors dius, bueno, el fotut és que, a veure, tinguem en compte que quan cau la República Romana, la República Roma, els drets que tenen els ciutadans, no els esclaus, romans, no es tornen a veure pràcticament fins al cap de més de 1.500 anys. O sigui que compte...
Mira, una altra notícia molt interessant també d'una empresa molt coherent, que és OpenAI, vale? Que és que resulta que acaba de fitxar i acaba d'entrar en el board d'OpenAI un ex responsable de la NSA. Bien.
Pim,
això del canvi de cromos,
pim, pam,
si parlem de ser cromos, clar, entre polítics i macroempreses, és que ningú, si no hi ha cap país lliure del canvi de cromos aquest, és brutal.
Lo fotut és veure la ràpida transformació d'OpenAI, de l'empresa que era de anem a fer que la IA sigui justa, sigui democratitzada i alineada amb les persones i amb open source i unicornis pastant per la muntanya, de cop i volta ja mira, directament una, els Prisma.
Afegeix una reflexió de l'editorial de VilaWeb d'ahir del Vicent Partal, que jo estic bastant d'acord, vale? Ve a dir que una dels deterioraments de la democràcia actual és veure com els polítics són incapaços de parar els peus a les grans empreses. Parlem de grans corporacions mundials, eh? No tenen força...
Però com els ha de parar els peus? Si són sí, el seu acabo. LinkedIn de quan acabin la carrera?
Clar, per això dic, acabo
porta
la reflexió.
Porta
giratòries. No poden, no? I ho porto al terreny d'Apple, vale? Apple, ara parlarem, ens emocionarem, han presentat mil coses. La majoria del que ha presentat és late this year, maybe next year. No han fotut res en tot l'últim puto any. Només han fet quatre screenshots que
no s'han ensenyat. Amb OpenAI. Sí, l'empresa no. que estaves criticant fa un segon, tenen un acord pel qual no paguen, eh? D'on surt aquí el revenue?
Ja, això també és un tema curiós, no? Però, per què Apple fa això? Per què té els sants pebrots de no fotre res en l'últim any i anunciar que les novetats que ens criden l'atenció que han presentat no estaran disponibles no amb la nova versió del sistema operatiu sinó quan els hi surti dels pinballs?
Sí, perquè ho han de fer bé.
Una condició de monopoli i ningú li pot parar els peus. Així de clar.
Bé, com qui té la posició de monopoli?
Un dia te'ls paren...
I per què
és dolent, com Nokia. O sigui, això fins que un dia passa com a Nokia i te'ls compren. O sigui, això vés a saber. Això no pots saber mai què passarà.
Jo no ho veig gens malament el moviment d'Apple. O sigui, el tema és dir, a veure, el problema que... I com sabeu, jo estic molt ficat amb el tema de amb el tema d'IA generativa, però al final el problema és que està és que són coses que costen molt de veure com les integres en el teu dia a dia.
Marc, no parlo de la no parlo de la intel·ligència de la Apple Intelligence, no estic parlant d'això. Estic parlant de coses tan elementals com el sistema aquest de canviar el centre de control o la personalització de no sé quantos o els insights, funcionalitats que han anunciat i que no hi seran fins a final d'any o a l'any que ve.
Perquè s'han de fer, a veure, igualment Tomàs, tu penses que és una cosa que
tens
que
fer? Perquè estan doblegant mòbils, a veure com ho fan, a veure, estan intentant a veure com doblegar l'iPhone i no s'han...
Bueno, mitja keynote va ser de l'Apple Intelligence.
Tomàs,
de novetats d'usuari no hi ha masses.
A veure, nosaltres tenim molta pressa en veure sempre les noves funcionalitats i totes les coses, però en aquest cas, fixa-t'hi que Apple ha fet una cosa que ha estat fent sempre de la mateixa manera.
Marc,
és dir,
ens han enganyat. No, si no ho tens, no, no ho presentis.
A veure, Apple no inventa res mai. No inventa l'smartphone, no inventa el tablet, no inventa...
A veure, un moment, que és que també canvio de discurs segons us interessa.
No.
Això diu, ara, igual que durant anys vau dir que Apple mai parla d'especificacions, i ara Apple sempre parla d'especificacions, de que si tinc el xip més potent, més ràpid. No sé què. Apple, com totes les empreses, parla del que li interessa, en cada moment.
Veure,
i canvia el discurs i reescriu el passat del seu discurs de màrqueting, com totes les empreses, i es queda més ample que llarga.
Es queda més llarga, però si tu t'hi fixes, quan Apple treu el Mac és un producte que inventa Xerox. Quan treuen l'iPhone ja hi existeixen productes iPhone-ix. Però el que sí que és, espera que la cosa estigui prou madura i la posa al mercat d'una manera coherent. I llavors, ara com ara, d'entrada, per exemple, a mi em sembla, les sortides que està... ho estan dient tots els analistes, les sortides que està fotent Google de barrejar la seva marca amb IA generativa en els resultats de cerques és molt complicat, perquè és que cremes la marca. Coses com està fotent Microsoft d'anunciar que ficarà el Copilot, però això és un subprodus només amb maquinotes nous, i a més no sé ben bé si és obligatori o si és opt-in, opt-out. Aquí el que estan fent és dir no, nosaltres posarem això i ho posarem ben comunicat i ben entès i poc a poc i bona
jo,
lletra.
Jo, sobre això que acabes de dir, un momentet, crec que és lo de la tecla. Jo, en un dels ordinadors que tinc, que és el Dell, l'XPS 13, que no és ni tan sols d'aquest any, que és el model de l'any passat, amb una actualització d'aquestes que cauen del Windows, em va aparèixer ja la icona sota la dreta del Copilot i està integrat al sistema operatiu amb Windows 11. Vull dir que no cal que sigui un ordinador nou comprat ara amb la tecla.
Has de dir una...
Diuen que ho integraran més i bla bla i tot el que vulguis, eh?
És el número de tops que té, és el número de tops que té el teu processador. En funció del número de tops que dona la teva màquina, doncs t'ho posaran o no t'ho posaran. Però en qualsevol cas, Microsoft no ho acaba de comunicar bé. No acaba de combinar què és el que està fent, què és el que no està fent i on van les coses. I això...
Bueno, però perquè compares amb Apple, que Apple sempre hem dit que, o sigui, a nivell de màrqueting, no hi ha cap empresa com Apple.
Però és que màrqueting és entre altres coses comunicació, i que s'entengui el que estan fotent. És, a veure, jo porto aquesta setmana que he estat, me n'he tingut que anar a Salamanca, he estat donant formació allà a Salamanca i
has
pràcticament...
Has agafat els papers de tornada o no?
Per no, bueno, jo he pernil, he portat pernil.
Ha menjat pernil, Raül. Bueno, tu tens de buscar papers que ha de menjar pernil. Jo faria el mateix.
No, tu t'he de llevar els papers o aquí un jamón i un d'allò i dic no, tu poses
molt
pernil.
Els papers per embolicar el pernil. Amb els papers pots embolicar el pernil també.
Sí, embolico el pernil i un cap de llom i tal, aquest tipus de coses. Però bàsicament el que has de fer és dir a la gent és explicar-li el que és i el que no és i per què serveix i com serveix i els punts forts, els punts febles. La gent no ho sap. i la gent no ho sap, i si això s'ha de ficar en un producte d'accés massiu, doncs això s'ha de comunicar molt bé. I si
home,
això
amb aquesta keynote portar... ha quedat clar que el de l'Apple intel·ligent serà l'últim iPhone només. Això ho van deixar claríssim.
Sí, però han trobat la paraula concreta.
Aquest punt és clau. Sí, això és clau.
Sí.
Perquè el que
farà... Per això pujar les accions... Clar, per això han pujat les accions, perquè han trobat la manera de justificar que la gent es compri nous iPhones i que la gent es compri nous iPads.
Correcte.
A veure, la demo que han fet de la calculadora i la calculadora integrada en l'aplicació de notes, o sigui...
Ah, per això he vist conya, és que no, jo no he vist la keynote, però he vist conyes per Twitter de dir finalment Apple incorpora que... l'aplicació que tots necessitàvem a l'iPhone i sortia la calculadora i dic, m'he perdut alguna cosa perquè no
és que, és en
l'any passat li van fer una entrevista al Craig Federighi i una de les preguntes que li va fer, em sembla que és aquest youtuber tan famós d'Amèrica, que li deia, hòstia, com és que portem més d'una dècada i no tenim la calculadora a l'iPad?
Ah, moltes calculadores...
I li deia,
Magma, amb un rintintint. A l'iPad, durant molt de temps, s'ha venut com l'eina per educació. Sense una fucking calculadora.
No, però ell el que li deia...
És que
hi ha moltes apps, o la del temps, no? Que hi ha moltes apps de temps i de calculadora a l'App Store i que no feia falta, no? I jo m'imagino que aquest any, en el backlog, hi havia... el ticket Apple... de fa 10 anys de fer calculadora per iPad, sí. I aquest any no. Algú l'ha agafat
quan l'Apple
van interessa... fer la conya en el keynote, ho diuen, hem aconseguït un milestone a Apple de ficar una calculadora en l'iPad.
Són uns cabrons, perquè quan els interessa ja hi ha aplicacions i quan no els interessa fan sherlocking, saps?
Bueno, ara hem vist això del tema de les novetats de l'Apple Pencil amb lo de la lletra i tal, i vam dir, bueno, pues mira, ja que estem aquest any, pues ja fem la calculadora i llancem aquesta
era una
novetat.
Eina que els estudiants haguessin hagut de tenir fa uns anys.
La demo de la calculadora amb el Pencil i a més està combinat guai. amb l'aplicació de notes per posar notes, que és la calculadora està integrada en l'aplicació de notes, m'ha semblat espaterrant. És a dir, ostres, encara justifica comprar...
O sigui que era notícia incorporar la calculadora.
Sí, sí, no, però a veure, no és que hi hagi una calculadora, o sigui, és que no és una calculadora, és que és una aplicació molt xula amb l'Apple Pencil, la que tu poses notes, escrius una fórmula...
Espero que sigui Amazing Calculator.
És Amazing Calculator, com a mínim, però...
Rai,
a veure, la demo a mi em va agradar.
No deixaràs, ostres,
una demo
no entris, no
que m'ha semblat nivell 2024, de dir, no havia vist coses semblants.
Deixeu parlar el Rai, que no el deixeu parlar.
No,
a veure, Rai, què deies?
Hi ha més d'un developer indie que es guanya la vida només amb l'aplicació de calculadora a l'iPad. Hi ha gent que tot el seu modus vivendi, més d'un, És a dir, imagineu el gran que és el mercat, que més d'una persona...
Però qui paga per una calculadora a l'iPad?
Pues molta gent.
Qualsevol estudiant.
O molta gent.
Si segur que n'hi ha de gratis, no fotem.
Però són lletges, o tenen anuncis, o...
Exacte.
La poses a 0,99...
O bueno, a veure, la gent que té la... Que hi ha versions de la calculadora clàssica de Hewlett-Packard. Quan jo estudiava, els de Telecos i els industrials tenien una calculadora...
Aquella, la Tutxana.
La Tutxana de la Hewlett-Packard, que la tenien els de Telecos i els industrials, que era la que portaven ells. I aquella calculadora doncs, està emulada en software en diverses calculadores.
Estic voleu segur que si faig una aplicació d'iPad o iPhone... per posar podcast, que sigui exactament amb la UI de Winamp, amb forro.
És que no venia.
Em deixeu explicar una història... És que això de les apps, tio, hi ha gent que els haurien de penjar de les pilotes, ¿vale? Explico una anècdota tipus Ludo de lo que m'ha passat esta setmana.
Clar que sí, marcant tendència, home.
No veu la cebolleta.
S'ha de marcar tendència, home.
Estic refredat i emprenyat. Resulta que em compro un aire condicionat Mitsubishi que te cagues, superguapo, ¿vale? Que lo flipes. Último modelo, vaig canviar de model pel superior, no sé què. No, HomeKit no, no saben ni el que és això del HomeKit, ¿vale? Però bueno, tenen una merda d'app, ¿vale? Em baixo l'app per instal·lar-la, haig de trucar dues vegades al servei tècnic. ¿Vale? Per instal·lar perquè sincronitzi la cosa. Bueno, faig anar l'app. Pues quan entro a l'app, tios, el primer que m'apareix no és la pantalla de gestió, és la pantalla de publicitat i no ho puc canviar, tio. No ho puc canviar. No ho puc canviar. Mitsubishi pesa la merda, tio. T'he pagat mil i pico pavos per un aire condicionat i m'estic tragant la teva fucking publicitat.
Poca broma, a veure, els aires acondicionats, jo potser és que tinc un defecte personal, però els comandaments a distància d'aquests aires acondicionats, que sembla haver estat dissenyat a l'any 72, aquest és fantàstic.
Aquest funciona molt bé.
No, aquest comandament, jo cada vegada que canvio el mode d'estiu a mode hivern, em perdo. Perquè no entenc els
fa
iconos.
Fa com dos iPhones a la merda d'això, del comandament. Fa dos iPhones, tios.
Però, oi que, mireu el mode. Quan us, hi ha una icona que diu el mode i el de calor i el de fred són pràcticament idèntics.
El de calor és un sol i el de fred és el logotip aquest del gel.
Però això, no. Si no veus gaire bé...
Es plega com el mòbil del Raül.
Es plega com el mòbil del Raül. A nivell d'usabilitat tindrien que tenir una altra icona. Perquè un sol i una...
O pantalles més grans.
A més, el guai és que té el botó de preset i a la que et despistes toques el preset i de cop i volta fots la calefacció. Dius, ai, que cony. Els aires acondicionats jo crec que li haurien de posar, no sé, palanques grosses, així, no sé, igual és que ja em faig gran, perquè dic, clar, algú dirà que hi fotem el ChatGTP i que et posi la temperatura al ChatGTP.
És el que t'anava a dir, i que li puguis dir, tu, cabron, 23 graus.
Bueno, aquesta era la idea del Nest, aquesta era la idea darrere del Nest, que algú que controlés tot, però una de les coses que hi ha és que, fixeu-vos, una de les coses que comença a marxar de tendència és la domòtica. La gent, la domòtica no triomfa.
Jo tinc el Nest, només per calefacció, el de termostat. Va molt bé. Jo el que parla és que jo el que no faig mai és programar les coses, però va molt bé per, jo què sé, és l'hivern, fa fred, estàs a punt d'arribar a casa i un quart d'hora abans, pues, amb el mòbil l'engegues, coses així. O surts de casa, si t'hauria d'apagar-la, pues, agafes i l'apagues. Jo faig servir més de control remot, literalment remot,
la gent que té segona residència, escolta, que pujo quan surts de Barcelona per pujar a la Cerdanya, engegues la cale i ja està.
Clar, per això va útil.
Però vaja, jo ja fa 20 anys que es podia fer amb un SMS.
Però a veure, si tu tens una casa com Déu mana a la Cerdanya, busca la governanta que t'ho pugi, et netegi la casa i et deixi el sopar preparat, home.
No, però vull dir que tu veus la temperatura de dins i de fora, ja et dic, no som una residència a casa, estàs por allà, jo què sé, i tornes i dius, a veure quina temperatura està a casa, i depèn com estigui, l'encens un quart d'hora abans.
Realment, jo això ara ho tinc en el cotxe, això de poder agafar i dir... posa l'aire condicionat que d'aquí 5 minuts agafa el cotxe.
Sí?
Va molt bé. O sigui, estàs allà mirant el nen com està jugant.
Clar, perquè és elèctric. Clar, anava a dir com arrenca el motor. Clar, perquè és elèctric i tira de bateria directament.
Tu estàs allà mirant el partit de tennis del nano i veure, això s'acaba d'aquí 10 minuts. Dius, va, aire condicionat.
Què passa? L'aire condicionat deu tragar bateria en un cotxe elèctric que dona gust, no? Perquè en un de benzina ja ho notes. En un de benzina, quan poses l'aire condicionat a l'estiu, tu notes que el motor fa una miqueta de baixada de potència perquè s'està allà tragant.
Sí, però això era el que es fotia abans als cotxes vells, que havies de pagar l'aire condicionat per adelantar, no?
Perquè adelantant, però una mica
sí, t'ho juro, que hi havia molta gent que ho fotia.
Abans es notava més.
Jo tinc un amic que ho fotia, que la seva dona, ell deia, vull adelantar, la seva dona pagava l'aire condicionat i ell fotia la maniobra.
Això és el que mola, palanques...
Palanques, no, a veure...
L'elèctric deu veure bastant la bateria.
La majoria de cotxes elèctrics...
I a més, ha de refrigerar la bateria.
Els nous fan servir bomba calor fred. Fan servir com si fos aerotèrmia, amb la qual gasta una mica menys.
Vale.
És bomba de calor, però a veure, tu penses que està...
En el càlcul de rang, això ho has de tenir en compte, no?
Està per sota del 10%, Raül? Està per sota del 10%. A veure, el que es nota,
però
sobretot...
Inclús estant apagat també ha d'engegar l'aire, no? De tant en tant, no, per refrigerar la bateria.
Tu li pots dir, si vols que tiris de compressor, hi ha moltes opcions de climatitzador. El meu cotxe té el modo pet. Té el modo pet, que bàsicament és, dius...
Pet és mascota? O?
Pet és pet.
Ah, a pet català.
Ja imagina't, tu estàs dintre el cotxe i et fas un pet. Vale? Doncs hi ha xucla. Una opció que és modo de sodorització. Que allò és el que fa, és que baixa les finestres un dit, agafa les quatre finestres, baixa un dit i llavors li enxitxa a tope l'aire condicionat i llavors agafa, diguéssim, li dius que renova tot l'aire i se'n va el pet cap en fora. A veure, això també és útil, jo que sé, si
això
estàs,
fins ara
que sé...
ha de ser manual, havies de baixar.
Exacte, però si tu estàs esperant algú al cotxe i dius, ai, que he fet jo aquí alguna cosa, i quan obrin es trobaran tots els raïms, però tu ja no ho notes, dius, anem a desodoritzar això una miqueta i t'evites, doncs, quedar malament. Però a més és molt divertit, perquè com que té en l'aplicació, doncs té una animació d'una guineu, doncs es veu la guineu fent un pet i com el ventilador s'emporta el pet. sigui, és la, bueno, la tecnologia ens porta això, el mode pet en un cotxe.
Un moment, abans de tancar el tema
que tenen cotxes... Que tiren pets, no? I el teu, que l'evacua.
Exacte. Cadascú...
Abans de passar al següent capítol, el Magma aquesta setmana anava a provar un Tesla, una camioneta Tesla, sí, sí. I al final no la va provar, però va veure lo malament feta que està, no?
Sí, sí, vaig anar a veure... De fet, suposo que encara s'hi pot anar, no? A veure el Cybertruck en el concessionari aquest que està al Passeig de Gràcia. Tinc un col·lega, que és molt friqui d'aquest tema, i em va enganyar, em va dir, hòstia... Bueno, ell el va enganyar també, no? Li van dir, anem a veure això, serà una venda Tesla. Dic, que raro que jo no hagi vist res d'això anunciat. I bàsicament era...
Tens el monstre allà posat.
Sí, allà posat.
Oi que no té el volant connectat mecànicament amb les rodes?
No.
Això
no, no, i a més...
És per software.
És per software i gira mig volant només.
Bueno, que giri mig volant o menys, això és una decisió, diguéssim, de conducció i de...
Però sí, sí.
I d'això, però no em sembla una bona idea.
Sí que haig de dir que és molt més maco... en directe que en foto, eh? O sigui, en directe em va agradar.
Més lleig no pot ser, no? Més lleig del que se'm va en foto no podia ser.
Sí, Magma, però vas veure molts defectes. O sigui, primer, té un interior massa espartà. És a dir, no té res, té un puto iPad.
No, és que val diners. O sigui, fer un cotxe ben fet per dins val diners, són molts detalls, és gent cosida, és gent...
I també val molts diners fer-lo bé per fora, perquè...
Però sí que hi havia bastants problemes amb la xapa de l'alineament.
És que la xapa es veia...
No, però hi havia problemes d'alineament.
Sí, sí, es veia molt lleig.
Això no... Això sí que és, diguéssim... Això és mala pràctica de
fabricació. Mala qualitat.
Jo havia sentit ara fa molts anys que Tesla precisament ells parlaven de que quan fabricaven les peces mesuraven a nivell a mil·límetres diferents peces per llavors diguéssim combinar peces que tinguessin els mateixos desalineaments perquè
millor.
Quedés bé. Però es veu que això ja no ho fan perquè deu ser massa car. O sigui, és, a veure,
Suposo. Volen
treure productes a més a preu absolutament luxe i volen estalviar.
El Cybertruck val 80, no? Crec.
A partir de...
És a partir de 80.
Jo crec que és bastant més de 80, eh? Mm.
Bueno, era de les úniques unitats i no es podia... Dic, hòstia, però no es pot pujar, no...
Bueno, a partir de, el problema és
que se rompe quan cierres la puerta.
Per exemple, a més estan canviant les especificacions del cotxe. Tinc entès que el model 3 actualment, per exemple, el nou model 3 no porta sensors d'aparcament i volen fer-ho només per càmera.
Per visió.
Quan, uh-huh. Quan tu agafes... quan jo vaig llogar el model 3 anava molt bé, perquè clar, és un cotxe gros i és un cotxe que costa de veure al final del cotxe. Però
no els franges. Porta o no els fa servir? Perquè el nou no els porta. Accidents...
El nou no els porta. L'última versió, els últims que estan venint no els porten. El que jo vaig llogar tenia els sensors d'aparcament i va molt bé perquè et parla de centímetres cap a l'obstacle. Tu estàs aparcant i dius, escolta, estàs a 50 centímetres, no és el mateix que et digui pip, t'ensenya una cosa de color groc.
Però si han tret això, suposo que ho han repercutit al preu i ara és més barat, oi?
Segur que sí.
Sí, segurament.
Bueno, el van baixar fa poc, no?
Estan intentant retallar, clar, perquè tenen pressió de moltes marques. A veure, tu tens unes quantes marques que estan fotent cotxes que són molt decents. Estan fotent molt decents. I llavors el que ha passat és que aquesta setmana la Unió Europea hi ha agafat i ha aprovat que augmenta els impostos als vehicles, específicament els vehicles elèctrics que venen de Xina.
I saps què ha fet Xina? Impuesto al jamón.
Impuesto al jamón. Doncs més per nosaltres.
Avui ho he vist.
Més per nosaltres.
Que posarà arancels al pernil.
A veure, al final és una cosa.
O sigui... Arancels als productes fabricats de... O sigui, als productes alemans.
Doncs que mengin pollastre chop suey. Que mengin pollastre chop suey. Ja ells demanaran el pernil, home. No, ja s'ho demanen. Però al final, a veure una cosa, durant la pandèmia ja ho vam veure, que hi havia una sèrie de productes que no ens arribaven i que són productes estratègics. I, a veure, jo entenc que Europa té que tindre una indústria automobilística.
Sí, i tant.
No,
I això passarà, ja s'ho vaig dir, amb Shein, amb Temu i amb algunes d'aquestes empreses que des de Xina estan dedicant a inundar el mercat de diferents sectors.
L'excusa és
que, en teoria, el govern xinès subvenciona les empreses automobilístiques.
En teoria fins... no, en teoria no.
Look, sí, però clar, o sigui, Xina és un govern que té qualsevol cosa menys obertura d'informació a l'exterior. Amb la qual cosa es fan una estimació del dit gros xupat a l'aire i diuen que les subvencions del govern xinès són del 1,5% del PIB, que em sembla una puta barbaritat. I que aquí a Europa es veu que es subvencionen les automobilístiques amb un 0,5% del PIB, que també em sembla una puta barbaritat.
També és una barbaritat. Bueno, però,
llavors, sí, sí.
Però escolta una cosa, tu tingues en compte l'activitat econòmica que hi ha avui en dia al segle XXI depèn de la mobilitat. I així és com depèn d'internet també i de la part informàtica. Arribem al nivell de desenvolupament que tenim avui en dia a través de la mobilitat i de l'automòbil. Podem ser dir tot el que vulguem, però depenem.
Que sí que no, però el que
sí que hi ha és que aquestes taxes que s'han posat, el que va fer la Unió Europea és fa 3 anys, ja van començar el 2018 a començar a agafar i van tindre una comissió que va començar a investigar precisament aquestes ajudes. I algunes empreses com el grup Geely o altres han agafat i han col·laborat amb la comissió de la Unió Europea per investigar això, i les tarifes d'impostos que es fiquen no són, diguéssim, per tots els vehicles fets a Xina, sinó depenen de l'empresa. I llavors les empreses que s'han mostrat totalment opaques i no han volgut col·laborar amb la Unió Europea i han dit no us ensenyem cap dada i no passem del vostre cul, doncs la Unió Europea els ha dit vale, doncs tu tens un 38. En canvi altres empreses...
I et dono 3 dies per presentar-me dades si vols que t'ho vagi. Demostra'm que està per sota d'aquest
moment. I ara començarem, no, i ara hi ha un període que em pots començar a d'allò. Per exemple, el grup Geely té un 20% respecte al 10% que tenien actualment.
El teu cotxe és del grup Geely, no, Marc?
Sí, és Geely Daimler, sí.
Simplement agafaran i faran fàbriques, sí, a Europa?
El meu cotxe bàsicament és el Polestar 2, és el Polestar 2 però amb una carcassa dissenyada per Mercedes.
Al final el que faran és agafar una fàbrica a Europa, com ja em sembla que el grup BYD té una fàbrica a Hongria o dos, no sé quantes.
Exacte.
I ja agafen les peces, es muntaran a Europa i ja està.
Bueno, però...
Que és tot una mica, per mi ho trobo una camama. Al final, si la intenció és defensar la indústria automobilística europea, que per mi és una xurrada com un piano de grossa, perquè al final la indústria automobilística europea s'està enfonsant la seva pròpia merda. Ells se'n van a Xina a fabricar més barat per augmentar els marges.
Bueno, però també els estàs explicant a la indústria europea de dir, escolta, tu pots ser una empresa europea, però si tu vols tindre els avantatges de ser una empresa europea has de fabricar a Europa. I
clar, al final la diferència és si importes o no importes. O sigui, no tant de...
Tu vols anar a vendre a Xina, o sigui, vés a fabricar a Xina. Però si vols vendre a Europa, fabrica a Europa.
Sí, sí.
Nois, us sembla que anem avançant, que tenim encara algunes coses que comentar?
Vols posar una falca, Tomàs? Jo crec que tens ganes de posar una falca.
Bueno, toca, perquè anem a parlar de contacte. Vinga, anem.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Saludem a la gent que ens està seguint a YouTube. En Jaume Margalló us dona la raó a vosaltres quan us queixàveu mentre feien proves de que el meu vídeo no surt bé, perquè diu, Tomàs, quina web... diu, tot sèrio, eh? Diu, Tomàs, quina webcam fa servir? És la mateixa... té la mateixa definició que la que regalaven amb els Colacao. Pues Jaume Margalló, tens tota la raó, xaval. Perquè no sé què passa avui, no és la webcam, perquè la webcam està bé, és algú de la connexió.
Jo crec que hi ha alguna cosa aquí a Sabadell que t'està afectant, Tomàs.
M'estan espiant. Segur. Vale, a veure, aquesta setmana hem de donar les gràcies a tres mecenes. Tres. El primer és un nou mecenes que es diu Pauge, vale? Molt maco, molt agradable. Diu
molt
que,
bé!
Que diu que en lloc de fer cas al Marc i regalar els gatets, que molts ho heu fet i us dono les gràcies, ell va dir, mira, saps què? Millor poso una mica de pasta i que li regalin una gorra amb gatets.
Una gorra amb gatets.
Amb gatets. Vale. I a més renoven la... que això és molt important, perquè... perdoneu, que encara estic referent. La gent, al llarg del temps, doncs va canviant, i ara fa de mecenes amb uns, ara fa de mecenes amb uns altres, és normal, jo també ho faig, vale? Però hi ha gent que any rere any va renovant. I vull agrair...
Perdona, hi ha promiscuïtat al micromecenatge?
Imagina't, això és terrible.
Renoven.
És que entrenem pel desagüe.
Dues persones, una d'elles la conec personalment, que és en Javier Arellano i en Jordi Vidal, doncs han renovat la subscripció, vull dir que molt, molt contents, de que segueixin aquí. I
gràcies.
Ja està, gràcies a tots, sí. Anem a la falca de Byte-Rate, que aquests no renoven la subscripció.
No
he parlat amb ells,
Els hi canviarem la falca per la que tenia la meva música,
Sí.
Hòstia, us vindrà Marc, a buscar el Josep a casa vostra.
Marc, igual si ho fem tenim èxit.
Jo crec que és el que hauríem de fer,
Sí,
jo crec que és el que hauríem de fer.
Jo la tinc en un backup, aquesta música.
Tens alguna banda, la falca aquella, algun backup que està. I si no, Apple el deixarà anar automàticament a un altre moment, aquest backup. I saps que els backups d'Apple, les coses es desesborren ràpidament.
Com les fotopolles, sí. Byte-Rate i tornem, vine.
Byte-Rate simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Byte-Rate redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Byte-Rate patrocina Mossega la Poma. Més informació a byte-rate.dental.
Ja estem aquí. Novetats que ens han cridat l'atenció dels diferents sistemes operatius, perquè recordem que, tot i haver tancat les App Stores, les Apple Stores, Apple no ha presentat res de hardware. Vale? Res. No sé per què collons tanquen les Apple Stores, però bueno, allà ells.
Mac, van tancar l'Apple Store online?
Sí, gilipolles, sí. Van fer-ho.
Hòstia. Se sabia que aquest any no anaven a presentar res de hardware. O s'havia filtrat.
Bueno, però en tot cas, si no es anava a presentar res de hardware, perquè tanquen
les...
No, això
és raro, hòstia, fan sempre, By default.
Igual havien dit que sí i se'ls va oblidar dir que no. I les...
Clar,
i
poder.
Els controladors de la web van tancar les Apple Stores. Bueno, a veure, si vols començo jo per iOS 18.
Vinga, va.
I afegeixes Magma matisos, Jo he destacat tres coses, dues, i tu has destacat... Mira, deixaré que comentis tu la tercera, que em sembla potser de totes la més interessant, ¿vale? Res, que per fi, després de 55 anys d'iPhones, ens donen una possibilitat de personalitzar amb colors i no sé què més, ¿vale? Va, xurrades. Que, a més, ho he vist i és lletjíssim.
Ho trobo terrible, això.
Sí, ho trobo terrible. Sembla Android. El que sí que sembla més interessant és la possibilitat de...
Es plega?
M'agradaria fer aquests anuncis del Mac i el Windows amb l'Android, amb els Androids plegables i els iPhones. Bueno, el centre de control ara sí que es pot personalitzar i ajustar, i aquí sí que crec que hi ha coses interessants, ¿vale? Sí, que seran més útils que no el canvi de colors. I finalment et deixo tu la tercera, que és la que em sembla més bona. Tira, Marc, Magma, al telèfon.
Sí. Dins d'això no sé si ho van presentar just amb iOS 18, però a partir d'ara es podran gravar les trucades sense necessitat de que... I a més et farà un summary, un resum de lo que has parlat. Això sí, avisarà sempre a l'altra persona de que l'estàs gravant, però està bé.
Jo soc 1500 i jo soc...
I segur que quan tu no vulguis Apple no s'ho gravarà.
Jo soc 1500 euros més ric gràcies a que vaig gravar certes trucades i hasta ahí puedo leer.
Mm.
Vale? O sigui, de vegades poder gravar...
És legal sempre i quan un dels components ho sàpiga, oi? És a dir, tu no pots gravar a dos, no? Però, clar, òbviament, quan tu graves la teva trucada,
no,
tu ho saps.
Potser no és legal, però quan arriba el moment de negociar coses...
Exacte, llavors, hi ha un moment de dir, es veure una cosa, estem negociant això. Per cert, tu saps que jo tinc aquesta informació? Vols que seguim discutint o encara prendrem mal? I, bueno, mira, val, saps què? 1.500 euros. Ara fa bastants
gravar,
anys, però...
Bueno, jo... Gravar és legal. El que gravar no és legal és segons què, difondre segons què.
Bueno, sí. Difondre no, però enregistrar, saps que tinc aquesta informació, sí, sí. Això és el que hi ha, però en un
vale, alguna cosa més, bueno, d'iOS 18 Magma o tirem per
no macOS? Recordo res, no recordo res, no.
Bueno, Tomàs, vale. T'he enviat una fotografia en el grup de gestió perquè vegis una foto d'un gatet a sobre del meu cotxe. Gatets per Tomàs, doncs.
És teu?
Ui, gateta, és... De fet.
És del veí. Els hem adoptat, són gats de colònia, però viuen a casa nostra, viuen en el nostre jardí, i els alimentem i tot, o sigui...
Molt bé.
Són la Xuxu i el Tricolor, i els tenim aquí ja...
Bueno, ja anem, si no estic equivocat, per... Tricolor. Gràcies, vol dir que és la Tricolor,
Com?
Que, si no estic equivocat, Tricolor vol dir que és la Tricolor, no el Tricolor.
No, no estàs equivocat,
la
Raül.
És la Tricolor.
Si un gat té tres colors, és gata.
Ah, sí?
Sí.
Sempre és família.
Al revés no vol dir res, però
sabem que és gata.
No.
Sabem
que hi ha gats i gates de dos colors, però si té tres colors és gata.
Ostres.
No sí. Sabia, però...
Anem per macOS Sequoia, que aquí sí que hi ha un parell de coses o tres interessants. Per fi...
Hòstia, això... Una altra com la calculadora de l'iPad,
Per fi... macOS treu una forma d'endreçar les finestres com Windows.
Això sí que no m'ho esperava. Em va agradar.
Jo tampoc.
És que m'ho massa fàcil, És que clar, no em feu això.
I d'aquí dos dies traurem el Clippy. Però bé, sí. A mi ja, però el Clippy.
A mi ja, clar.
No, o a l'iPhone poder col·locar les icones on vulgueu.
Bé, que feu...
Això també va sortir, és veritat.
Sí, sí. Els que feu servir Mac,
terrible.
Els que feu servir Mac, utilitzeu algun sistema, una part alternativa per obtenir aquest endreçament de finestres? No?
Jo no he fet servir mai, la veritat.
Jo fa molts anys
que
utilitzo Mac. Però
sí que a vegades ho trobo faltar.
Jo fa molts anys que utilitzo MacNet, que és una aplicació molt simple, molt senzilla, que tu arrossegues, et presenta més o menys on quedarà la finestra, i si dius, bueno, i si no fa res la deixa, no? És molt
aquests
ràpid.
Aquests estan cagant en tot.
Sí, té moltes oportunitats. Bueno, no sé què dir-te, perquè jo diria que Magnet té com 30 i pico, té 30 i pico possibilitats d'endreçament, i sí. Apple té 4. Aquesta nova personalització, aquesta nova,
però la bàsica, nou... que és la que tothom vol, pues.
Sí, les de 2, 4. Vale, l'altra cosa que sí que aquesta sí que per mi, pel meu cas d'ús, em sembla ultra útil, molt interessant, és, i de fet avui m'he comprat una petita base d'aquestes, un stand per deixar l'iPhone, perquè ja no l'hauré de tocar més, és l'iPhone Mirroring.
Això va estar molt bé.
Només és amb iPhone o també és amb iPad?
No, és amb iPhone.
Segurament, deu ser amb l'iPad també. Per què no?
A l'iPad ja pots accedir directament, diria jo. L'iPad és una pantalla més i tu pots accedir amb el ratolí i el mouse.
Però pots compartir pantalla, és a dir, perquè a mi m'és molt útil, per exemple, a vegades quan faig presentacions, tenir una pissarra, d'acord? Tenir una pissarra és una cosa que no és tan simple, o escriure amb el puto mouse és una liada. Llavors, tinc un procés que comparteixo amb el Gmail, pots crear un board.
Sí.
Agafar un board, obrir-lo amb el Mac, llavors amb el llapis faig els dibuixets, però estic compartint el board que és de Gmail, que és una mica guarro, perquè és una mica guarro, vull dir, preferiria fer servir amb les notes o amb alguna cosa més guai, però és un cas d'ús que és l'única
forma que tu
vols fer. Jo per fer això fins avui, el QuickTime pot fer mirroring de la pantalla d'un iPad o un iPhone. Llavors jo comparteixo el QuickTime i en l'iPad obro una aplicació de...
Hòstia, també s'està en hack, això.
Sí, però està bé. I ja et dic, això ara ja fins ara ja no caldrà, perquè ara ja podràs interactuar. Bueno, sí que caldrà, perquè no podràs dibuixar amb alçada, no? Que és el que vols. Però amb aquesta nova funcionalitat podràs interactuar amb l'iPhone. Dins de, ja, o sigui, és com si tinguessis el simulador. I això també em fa pensar que pels desenvolupadors estarà guai, perquè podràs tenir el teu device real a la pantalla.
També pensava en aquest cas els desenvolupadors. Però bueno, anem a resumir què és això de l'iPhone Mirroring. És una aplicació que transporta la pantalla del teu iPhone al Mac i permet la seva gestió completa. Vale? Canviar, obrir aplicacions, gestionar l'iPhone des d'una pantalla que tu veus en el Mac. Més coses. L'iPhone continua bloquejat. És a dir, que no es desperta, o si el tens en modo stand, queda en modo stand. A l'iPhone no s'altera. Per tu veus que està bloquejat, però tu el pots gestionar des del Mac. És que això, a mi, que obro Teams des de l'iPhone i continuo la trucada des d'altres llocs, em va genial, perquè no l'has de tenir a la mà. ¿Vale? I després, un altre tema interessant amb aquesta opció és que en la pantalla ficada en el teu Mac, tu pots arrossegar arxius i llançar-los cap a l'iPhone. Mm-hmm. Que això també estava força
està molt bé. Sí, sí, de fet tens el teu iPhone a la pantalla com si el tinguessis realment, físicament. Mm-hmm. Espero que ho hagin testejat molt bé a nivell de seguretat, perquè això d'entrar a l'iPhone quan està bloquejat i veure-ho tot, espero que estigui molt testejat.
Sí, l'iPhone continuarà bloquejat. Sí, és un tema, el tema de la seguretat en la transmissió també és un tema.
Estàs obrint un Stargate allà, un vector d'entrada guapíssim.
Ah, exacte, o sigui que...
És una bona forma d'anar provant-ho, sí, sí. Vale, més coses. Password, una nova aplicació i funció que de fet el que és la funció en si ja existeix, el que passa que ho han empaquetat tot amb una app i realment ara és molt més senzill accedir a les coses. Això ja existia en l'iCloud, com es deia, en l'iCloud
Keychain. Sí, ara mateix està a l'app de settings. El que hem fet és treure-ho d'allà i fer una
app. Aquesta funció estarà tant a iOS, a macOS i a iPadOS, ¿vale? I també a Windows des de la part de iCloud de Windows, ¿vale? Que això també és interessant.
Sí.
Però en Mac o en la resta de sistemes, de moment, que jo sàpiga, només funcionarà amb Safari. I això, per la gent que fem un alt ús d'aplicacions de gestió de contrasenyes i de passkeys, és una limitació excessiva, ¿vale? Vull dir que podrà servir per usuaris bàsics, tant de bo que molts d'ells comencin a fer servir gestors de contrasenyes i no repetir la mateixa a diferents llocs, però els que ja portem molts anys utilitzant gestors de contrasenyes i els fent servir de manera exhaustiva, doncs no ens servirà perquè no hi ha addons per Arc, ni addons per Firefox, ni addons per res. Vull dir que no... És useless.
I... Però bueno, també et dic que si no hi ha l'addon és perquè Firefox no vol, perquè les APIs estan obertes i de fet jo tinc el Microsoft Authenticator integrat amb el Keychain d'Apple, o sigui que les APIs estan per poder-ho fer.
Veurem, a veure si apareixen, de moment de moment no hi són. I sí, el que passa és que ha de permetre una autenticació Magma a l'aplicació, al servei de password, ha de permetre una autenticació des d'una aplicació com Firefox o com Chrome perquè la dona et funcioni.
Sí, vale? Sí, o sigui, Firefox ha de poder llegir el Keychain, exacte. Mm-hmm.
Vale, seguim. Ja deu Rai, que ha anat marxant en Rai i en Ludo, Quedem aquí Raül Arribas, Magma i un servidor. Transcripció de notes d'àudio en temps real.
Sí, això és exactament això el mateix que amb les trucades, no? Però amb les notes
sí,
de veu, que també
exacte.
Està bé.
Però, i això està molt bé perquè tu parles i al mateix temps que parles o graves, en l'aplicació de notes es va transcrivint el que està escoltant al telèfon. Això va genial per la gent que va a classes o va a una reunió i no pot prendre en aquell moment notes, no? Que fa la transcripció. O sigui que molt, molt bé. Això ja ho té el Teams, per exemple, ¿vale? Però ara estarà en notes de macOS. Estarà en notes de totes les aplicacions, però jo la trobo bastant útil a macOS. ¿Vale? I alguna cosa més de Mac Sequoia, que es diu així el nou sistema operatiu?
No.
Allà era per servir noms d'animalons?
No, ja fa temps que fan servir noms de Califòrnia.
noms de coses de Califòrnia.
De fet, el de Sequoia estava registrat. Estava registrat de feia temps i se sabia que algun dia el anaven a fer servir.
De fet, han utilitzat molts de parcs nacionals californians, com Yosemite, que és National Park, i Sequoia National Park també, està un al costat de l'altre. Vale, Apple TV. Hòstia, aquí m'ha agradat molt això que han fet i com li han donat una repensada perquè no molesti. Vale, explico. Uh-huh. Aquesta nova funcionalitat es diu Insights. Només funcionarà a Apple TV dintre del que és Apple TV Plus, les produccions d'Apple TV Plus. Suposo que amb el temps igual ho extendran. I el que permet és que, apretant una tecla, tu pots veure a sota de l'escena quins actors estan intervenint en aquella pel·li o en aquella sèrie en aquell moment. Vale? I a més, pots navegar, és a dir, tu punxes amb un actor i pots accedir a altres produccions.
Però això és el que té Amazon, no?
Això sí. Amazon ho ha tingut des del primer dia.
Des de sempre, sí. No? Que és una cosa que em ratlla perquè no tenen les altres, la veritat, perquè està superbé, però només té Amazon. Però Amazon ho té des de que jo ho veig, com a mínim ho té.
Sí. Prime ho té, no? A més, també donarà informació de la cançó o la banda sonora que en aquell moment està sonant i t'ho enllaçarà amb Apple Music per si ho vols deixar i tot això. Clar, això és una mica intrusiu en el sentit de que, hòstia, estàs veient una pel·li o una sèrie i t'està ocupant una part de la pantalla. Pot estar molt ben feta, molt minimitzat, però no deixa de matxacar-te la pantalla de la tele, ¿vale? Si no ho vols així, tot això es pot veure en l'iPhone mentre veus la tele, ¿vale? Així que això sí que ho trobo... Per això dic que aquesta molèstia que podria ser ocupar una part de pantalla amb aquesta informació... No cal, perquè si ho decideixes així, si ho parametritzes així, en lloc de veure-ho a la tele ho estaràs veient en el teu iPhone, i a mi em sembla més net, perquè si hi ha diverses persones veient la tele, doncs si tu vols recercar quin actor o quina actriu és aquell que està sortint, no li tens per què fotre el mateix, sí, no li tens per què molestar la parella o els nens, no? For instance. Vale, i a partir d'aquí et passo el testimoni, Magma, perquè tu has apuntat lo d'Apple Intelligence i alguna cosa més.
La keynote va durar 1:45 o 2 hores. Vale? La primera doncs, va ser de totes aquestes novetats d'usuari que, bueno, són novetats incrementals, algunes estan bé, unes altres... Però bueno, l'altra meitat de la keynote és on van presentar Apple Intelligence. Llàstima que no tinguem el nostre expert d'IA en això, perquè aquí podria posar cullerada. Però bueno, aquí a mi el que m'ha agradat del que ha presentat Apple és que ha presentat una IA que està integrada amb el sistema operatiu, que està integrada en tots els processos on l'usuari està implicat. I això...
Que estarà late this year o maybe next year.
Sí. Això a mi em va agradar en el sentit... De fet, ja ho sabíem, perquè fa 2 o 3 programes, no sé si recordeu que vam parlar d'això, de que s'estaven presentant alguns frameworks i eines perquè Siri pogués reconèixer tot el que hi ha dins d'una app. És a dir, que pugui interactuar amb botons, amb caixes de text... I realment aquí sí que crec que Apple ho ha fet molt bé, almenys sobre el paper, ja veurem si això a la vida real funciona molt bé o no. Però sí que veig que han presentat una capa que s'integra amb tot el sistema operatiu. I hòstia, la veritat a mi em va impressionar bastant.
De moment, en principi tot això correrà local. Sí, i només funcionarà als Estats Units. Apple... Dic, perdona, Magma, espera, que trec la càmera.
Digues?
Dic que en principi això només funcionarà als Estats Units.
No als Estats Units, funcionarà amb si tens la llengua d'English i USA. No sí, és correcte. Un tema geogràfic. Només funcionarà perquè els models ara mateix els tenen, segons entenc, només els tenen entrenats en anglès dels Estats Units.
Aquesta m'agrada és molt això, perdona una cunyita, Això m'agrada molt aquest concepte d'anglès Estats Units o anglès UK. Com si un anglès i un escocès parlessin igual i un tio de Texas i un tio de Seattle parlessin igual. Ja dic que em perdonin, però crec que s'entén millor un tio de Seattle, que un tio de Seattle amunt de Londres que amunt de Texas.
O els de Boston. Els de Boston sí, s'entenen perfectament millor. O sigui, jo si fos de Boston m'entendria perfectament amb la gent de UK, però no entendria en absolut un tio de Texas.
Per això dic, aquest concepte d'anglès US i anglès UK, és que, però és com l'espanyol, eh? Quan diuen l'espanyol de Llatinoamèrica. O sigui, perdona? O sigui, un argentí, un equatorià i un mexicà, o sigui, és el mateix? En fi, però, bueno, a Espanya, eh? Un de Cádiz i un de Galícia parlen el mateix castellà.
Però no, no.
Que fa gràcia que el model sigui capaç això d'interpretar English US com si fos una sola cosa, i en canvi no, però si és de UK no l'entendrem. Home, si realment entens tots els dialectes dels Estats Units, com pot ser que no entenguis l'anglès sí. d'Anglaterra? No m'ho crec. Vol dir l'Anglaterra.
Sí, això... Bueno, sí, no sé aquí com anirà el tema. Perdona, Tomàs, és que a vegades et talles i no sé.
No, tira.
Ah, no, deia, pues, que aquí el que sí que m'ha agradat és que ens han venut la pel·lícula, ja veurem això si funciona bé o no, i és que tot això correrà en local, és a dir, que són models que Apple ha podat, ha refinat i ha optimitzat perquè corrin en local. Veurem quan comencin a suportar més llenguatges, doncs no sé. No sé com s'ho faran.
No passa res, perquè ja haurà sortit un nou iPhone i així sempre tindràs en plan, no, i si parles clar. Un altre idioma t'has de comprar el nou iPhone, i així vas enganxant.
Aquesta Apple Intelligence només correrà en els iPads que tenen M's, els Macs que tinguin M's i amb l'últim iPhone. S'ha dit por ahí, bueno, de fet, acabem. Llavors, aquí també s'ha presentat una... Com li han dit? M'ho he apuntat per aquí. Ara no ho veig, però és un cloud privat per quan aquestes peticions necessitin més potència. Aquí també crec que Apple ha fet molt bon màrqueting. Ja veurem això com acaba sent realitat. Però hi haurà un cloud privat només per Apple Intelligence quan les teves peticions hagin d'anar a fora del teu dispositiu.
Però és privat teu o és privat d'Apple?
És privat en el sentit que han dit que no guardaran cap tipus d'informació.
Perquè si és privat teu, és tan fàcil...
I que no entrenaran amb les teves dades.
Sí, si és privat teu, és tan fàcil com xifrar el dispositiu, enviar xifrat. O sigui, que el teu espai estigui xifrat.
Van dir que sí,
i que la clau només la tingui al teu, i que la clau del teu espai només la tingui al teu dispositiu. Això és privat. Si és privat perquè és d'Apple, o sigui, diguem que Apple té un tros a AWS o Azure o el que sigui, o un seu.
No, són màquines d'Apple, és hardware d'Apple el que està corrent.
Si el fa xifrat, que és com fan, per exemple, hi ha molts gestors de contrasenyes que al final te la guarden al núvol, però te la guarden al núvol codificada, o sigui, xifrada, perdó. Llavors, vull dir, encara que es perdi, no passa res, perquè la clau de xifratge la té el teu client, que a més la fa en combinació amb la que tu fas la teva master password. Llavors, aquell fitxer que està al núvol, fins i tot si es filtra, ja se'l poden fumar, perquè no el rebentaran. Llavors, és una manera de fer servir el núvol amb tot xifrat, en plan de, que això també pots fer a claus públics, eh? Pues això, Azure, AWS, això, tu pots tenir tot el teu si vols xifrat. Llavors, si arriba algú i es punxa, allà l'únic que veu són discos xifrats. Llavors, si es fa així, està molt bé.
No recordo, sí que recordo que van dir que seria xifrat end-to-end aquestes peticions i que no
sí, però la clau està aquí, té la clau, mai millor dit. Si és ells clar, que xifren i per tant tot està compartit i ells tenen la clau, o si és el teu dispositiu que en base a una contrasenya teva, per exemple, local, generes l'algoritme xifrat i ho tens xifrat allà dalt.
Sí,
perquè si ho puges xifrat allà dalt, com pot accedir a la informació per executar els models? És que... Clar. Ojo, clar, perquè és una informació que és teva, que a tu ja et va bé que pugi i baixi com les contrasenyes, guai, però si ha de fer alguna cosa allà dalt amb ella, si tu la puges xifrada, com ho fa?
Clar. Ens van vendre que tot això seria auditable perquè no es vegi que no vegi ni trampa ni cartó, no?
Perquè van dir que el codi seria...
Quan s'auditi tot aquest tema...
Perdona, van dir que el codi seria auditable. No, si no recordo malament, eh?
Sí, seria... Home, jo m'imagino que aquí ho hauran fet bé perquè és una bona jugada a nivell de... sobretot pel tema de la...
A veure, dues coses. És tal com ha dit en Raül, el núvol no té per què ser vulnerable per se, vale? Si el núvol, si la informació que tu deixes, sigui la de Apple Intelligence o qualsevol altra, està xifrada i la clau la tens tu, o és la clau del teu propi dispositiu, si algú no coneix aquesta clau no pot desxifrar-la, punto pelota, no hi ha més a dir. Però si amb aquella informació que has pujat s'ha de fer un procés tercer, com ho fas si no tens la clau? Vale? Aquesta mm-hmm. és la qüestió, vale? Així de simple i així de complexa, a veure sí, com,
no, no,
com
no ho explico, però això es podrà saber en breu, m'imagino, o ja,
bueno,
segurament
sí, sí,
jo no me'n recordo.
Tu confia, tu confia que ells ho fan per tu.
A veure.
Vale, més coses.
Què més? Bueno, doncs van presentar...
Perdona, això sí que m'ha recordat no molt el, aquell meme que el, més el va penjar el Rai, el grup, no el vaig penjar jo, quan aquí no devien estar parlant d'intel·ligència artificial.
Sí, com han entrenat els models.
Sí, exacte, el d'aquell de la OCA que pregunta, com has entrenat el teu model, Apple? I segueix cridant i perseguint que com l'has entrenat? Perquè, clar, com l'ha entrenat.
Sí, sí, això sí que no han dit res.
Això no, eh?
De com els han entrenat, no.
Però segur que no han sigut amb les nostres dades, no us preocupeu.
Què més tinc per aquí? Ah, sí, després van presentar la integració amb ChatGPT. Això, jo no, a mi no m'ha quedat clar, però em sembla que els dispositius que no puguin córrer els models locals d'Apple podran integrar Siri amb ChatGPT. Aquí ja no sé què passarà amb el tema de les dades, si OpenAI es quedarà les dades, si no, no tinc ni idea. No ho sé, ja,
això,
ja
Magma, ho acabarem sabent. Això, jo crec que de les coses que van presentar parlant d'Apple Intelligence, aquesta integració amb Siri, aquest canvi de Siri, és de lluny, però de lluny, el més verd que tenen. Perquè van dir que faria no sé què, però tampoc es van ensenyar... Sí, si estigués ready i estigués provat, ens haguessin deixat amb la boca oberta, com al principi quan es van tirar en paracaigudes. Vale?
Sí.
Però no ho van fer, no ho van fer. I em temo que no ho van fer perquè tenen idees, però, o i fins i tot algunes coses que poden tenir avançades, però que això no està a punt de vendre. Això no està a punt de sortir, perquè canviar Siri és un cristo. És un cristo. Si tu pares a pensar, perquè no li han fotut res en Siri a anys, i si ara volen fer-lo créixer a aquest nivell, jo crec que em dóna la sensació que no fa tant que han començat i per tant no poden tenir algú entregable. Ho van dir perquè li anava bé a l'acció, però no sé si li anava tan bé als usuaris.
Bueno, Apple porta bastant temps amb el tema de l'intel·ligència artificial, el que passa que bueno, no ho han fet públic a nivell de màrqueting, però en els seus repos públics han publicat moltes eines. Jo no m'he descarregat
això, que
encara
Apple,
la meta.
Com a totes les Big Tech, els equips que hi ha enginyeria són molt bons. Llavors, si tu tens ben muntada Siri a nivell d'arquitectura, tu, mentre respecte, o sigui, tot el que és les crides, per no ens posar molt tècnics, tu les pots mantenir i està canviant per darrere, i tu al final el que canvies és la funcionalitat de darrere, però totes les crides i la forma que ho tens integrat amb les aplicacions o amb el sistema, o sigui, al final també ho evoluciones, però no, vull dir, no és una cosa que diguis, no, és que tinc una aplicació i l'he de reescriure de zero, sinó que al final, si tu això ho tens per serveis o per mòduls, amb crides, amb APIs, amb endpoints, amb el que sigui, al final tu pots anar treballant per darrere, estigui fet o no fet, sí. Que jo això ja aquí no m'hi fico, però vull dir que no... que per molt que hagin estat molt temps sense tocar res o que sigui una cosa molt antiga, sí que realment si tenen maneres de millorar el servei per darrere, ho poden fer sense realment, diguem, atacar el que és l'arquitectura de funcionament del sistema.
Sí, sí, jo tinc ganes de baixar-me, no he tingut massa temps, m'agradaria baixar-me a la beta, el que no sé és si hi ha alguna cosa disponible d'això. Jo crec que van dir que tot estaria disponible late this year, o sigui que em sembla que no es pot provar res.
Vale. Diu el Santi, perdó, diu el Santi en el YouTube, en el chat de YouTube, parlant d'aquest si al final es compartiria informació amb OpenAI o no, en aquesta, diguéssim, extensió utilitzant el ChatGPT més Apple. Diu que en principi no, perquè OpenAI no guardaria les nostres dades, ja que aquestes formen part d'una sessió d'Apple.
Vale, sí, això ho van dir, que no es guardarien les dades. Ara,
jo ja només per fer una cosa, aquest acord el fan a canvi de visibilitat, vull dir, ningú cobra, Apple no cobra, OpenAI no cobra, crec que el benefici per Apple és clar, és poder dir que tens aquest servei posat a l'iPhone, però un cop estigui a OpenAI, això li generarà moltíssima despesa, perquè de cop i volta milions d'iPhones tindran accés als seus models i per tant això a nivell de consum, o sigui de despesa, sí.
Què guanya OpenAI? Què guanya? No,
exacte. D'on surten els números? Vull dir, d'on li surten a Apple, crec que és obvi, és en plan, em costa zero i puc, però això a nivell de màrqueting dic que ho tinc i oferia aquest servei, em surt com qui diu barat. Barat en costos, en cost d'oportunitat segurament sí que li costa perquè el fet de no oferir-ho ells, ja sabem que al final això sempre és millor si el pots oferir tu. Però en cost pur i dur contra el compte de resultats, a Apple li costa zero. O dos duros per integrar-lo, anem a dir-ho així, en el que és l'esquema de costos d'una empresa com Apple.
Igual no veiem, igual no veiem totes les parts de l'acord, Raül.
Exacte,
perquè però OpenAI té un acord amb Microsoft. Igual ara deixen de treballar, igual deixen de posar per defecte el navegador de Google i posen el navegador de Bing. Jo què sé, no estem veient totes les lletres que hi ha enrere.
Però per això és important saber...
Perquè OpenAI és de Microsoft, però no és Microsoft. Jo crec que aquí alguna cosa ha de guanyar, i jo veig més en les dades, jo m'imagino, sense saber-ho, per el camí del que comentava el Magma. Aquí amb les dades algú s'ha de fer. O sigui, aquí OpenAI, per algun motiu, li surt a compte aquest tinglado. I...
El que sí que em va agradar és la interfície de que quan ChatGPT necessiti alguna cosa serà com actualment en l'iPhone, demanarà permís, és aquesta foto la que vols compartir, vols tenir accés total o no a la... Això almenys ho han fet bé. Però bueno, per això dic que a mi m'agradaria saber, que no és una pregunta que no he sabut o no he buscat suficient informació per respondre-la, és... El que està clar és que, això sí que ho han deixat clar, és que els iPhones que tinguin suficient bueno, l'últim iPhone bàsicament, els Max M1, no, que em sembla que és mínim 8 GB i que tinguin el Neural Engine i això, són els que podran córrer aquests models en local. Però la pregunta és si els que no poden córrer aquests models en local podran tenir aquesta integració amb ChatGPT, que això no em va quedar clar i no sé si hi ha algun oient que ho sap. Això sí que m'agradaria saber-ho, perquè en aquest sentit sí que no sé, han tingut que arribar a un acord enorme amb els d'OpenAI, perquè són més de 1.000 milions de dispositius actius que té Apple.
Per això dic, això en el moment que l'activin,
que per això
és una hòstia a nivell financer OpenAI, guapíssim.
Per això.
Per tant, per algun lloc ho han de compensar.
Per això, que és possible que només això només ho puguin tenir també els últims models de dispositius, m'imagino, per això, perquè seria un merder de dispositius, doncs enviant informació i col·lapsarien els servidors d'Apple, segur. Què més tinc per aquí? Bueno, a nivell de desenvolupadors, jo no em vaig veure la Platforms State of the Union, no he tingut temps de veure-la, que és la conferència que només és per desenvolupadors o la que realment està encarada als desenvolupadors, però sí que he vist algunes coses per internet que m'han agradat. Un és que van presentar un assistent típic com els que tenim ara de Copilot per Xcode. Què més he vist per aquí? Bueno, van treure oficialment Swift 6, que em sembla que va aquest any. Swift ja fa 10 anys que el van presentar, en algunes millores a... El que he vist així més interessant... Ah, sí, van treure un nou framework de testing, sí, li donarem una ullada, i han fet millores amb la concurrència. Van presentar també en Xcode amb l'assistent aquest coses interessants, en el sentit de que li podràs escriure com a desenvolupador, preguntar-li, doncs, per exemple, dir-li, ei, fes-me aquesta funció asíncrona o per fer prototips, posa'm 10 usuaris de prova en aquest prototip. Això em va agradar molt, i aquesta API, a més, estarà disponible per tercers, és a dir, que els tercers podran incloure aquest tipus d'assistent en les seves aplicacions, igual que per fer el model aquest de crear emojis o de crear imatges. Totes les aplicacions que vulguin tenir aquest servei, amb una crida a l'API ja ho tindran resolt. Això també em va agradar. Em sembla que no he vist res més interessant.
Home, tot el que envolta el món del Swift ha millorat força, no, Magma?
Sí, sí, han fet una millora incremental, però que està bé. Ah, em vaig apuntar aquí també que hi ha un detector nou de data races. Com que ara amb Swift 6 doncs, han presentat moltes millores de concurrència, el compilador farà un testeig de si pot haver data races en el codi que estàs escrivint en aquest moment. I una altra cosa que em va semblar interessant és que si vols migrar el teu projecte a Swift 6, només es podran migrar certs mòduls. No hauràs de migrar el projecte sencer. Això també em va resultar guai. És a dir, que podràs migrar el teu projecte Swift 6 mòdul per mòdul. No hauràs de fer tot el projecte. I em sembla que ja no tinc res més per aquí.
Vale, doncs com jo haig de marxar i tinc molts pocs minuts i portem dèficit de propostes, si us sembla saltem ràpidament a les propostes, ok?
Vale.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Va, començo jo per una... Avui tinc dues. Començo per una meva. Si coneixeu Pocket Cast, jo diria que només està per iOS i per macOS. És una aplicació per escoltar podcast, una de les més veteranes. Veure i escoltar, no només escoltar. I això és una tonteria, però m'ha semblat curiosa i m'ha semblat útil en alguns casos, ¿vale? Només per la gent molt pillada de podcast. Ha publicat pels subscriptors de pagament. Pocket Cast té com diferents nivells de subscripció i el més utilitzat de llarg és el gratuït, perquè ja ofereix molta cosa i no cal que n'estigui subscrit, però jo estic, aquest any estic provant la subscripció al nivell, diguéssim, superior, una subscripció de pagament, la més senzilla, i per aquests usuaris subscrits ha generat una extensió oficial per navegadors, Chrome, Firefox, etc., que tu navegues per qualsevol pàgina web, li dones en el botonet de l'addon de l'extensió i et diu si aquella pàgina té podcast associats, té un RSS i quins té, i així, i des d'allà directament li dones un clic i et subscrius. No has de copiar ni anar a buscar-ho en l'aplicació, i bueno, és com una prova de concepte, però la trobo molt... La trobo divertida, no? I la trobo original. Vale? Vale. Vols tu llegir la següent, Magma?
Sí, vale.
Sí?
El tinc aquí, sí. El Cinerbof, efemèride. Aquest 6 de juny hom commemora el 80è aniversari del Dia D. Celebreu-ho aquest dia veient la pel·lícula El dia més llarg, del John Wayne, el Sean Connery i multitud d'altres. O llegiu el llibre homònim escrit per Corbelius Ryan. També recomano anar a Normandia a veure les platges, els museus i els cementiris, i entendreu lo sagnant que va ser aquell dia. Ja a Normandia aprofiteu per anar a veure la península o l'illa fortificada de Mont Sant Miquel. I preneu calvados i mengeu menjar normand. No sé què són calvados. Preneu calvados.
Home, els calvados és una beguda anissada típica de França, que la prenen barrejada amb una mica d'aigua, diria jo, no? Si no vaig mal entès. I el Mont Sant Michel l'heu vist en milions de llocs.
Sí,
aquest és un lloc molt, molt conegut. Vale, vaig a dir jo les dues següents, la següent i l'altra perquè és una meva. Vale? En Carles Noguera ens parla d'una sèrie, diu: ahir vaig descobrir una xulleta de sèrie. És del 2014, però m'ha enganxat. Suposo que ja s'ha recomanat, però per si de cas... Berhold and Catch Fire, que jo crec que el Marc l'ha comentat alguna vegada, aquesta sèrie.
Berhold
and Catch Fire.
Vale, no, això és que això del Ber no sé d'on t'has tret, es diu Halt and Catch Fire.
Ah, vale, doncs pues aleshores
sí, aquí hi ha un error. Sí, ja està molt, molt bé. El que passa és que fins on jo sé, no està a les plataformes, eh?
Ah, sí, és HAL i Touchfire, sí.
O potser està Filmin, perquè aquesta no la domino. Ves que no estic allà, eh? Però jo diria que no, HAL & Catch Fire, o potser l'han, però, a mirar-ho al Just Watch, però...
Està a Prime Video.
Ah, doncs mira, no sabia.
O almenys l'enllaç és a Prime Video, no sé.
Però vaig a mirar-ho al Just Watch. Però, doncs mira, abans no, segur que abans no hi era, eh? Perquè és d'aquelles sèries molt guapes que no estava cap de les que jo... HAL & Catch Fire... no, a mi em segueix sortint que no.
Que no està... home, l'enllaç de... jo estic a Prime Video, a la web de Prime Video, i és, i ja està. Ah, no, però no està disponible actualment per a verlo en tu ubicació.
Amigo, clar, per el que et dic, jo crec que aquí no, jo crec que aquí jo
sé una plataforma que sempre està disponible per a veure en tu ubicació.
Sí, exacte, jo no volia dir això, però de fet ara m'ha vingut al cap de recomanar-vos també una altra cosa, que ho faré al final, que també està en la mateixa situació, o sigui que ara quan acabeu jo us recomano alguna coseta també.
Molt bé.
Molt bé la sèrie, eh? La recomanació és molt bona, però és veritat que haureu de...
Sí, alguna cosa m'havia traspapelat en el copy-paste. Vale, doncs jo recomano, i ho faig perquè és que si no ens trauran els afiliats d'Amazon i ho haig de recomanar, ho haig de, com a mínim ho haig de dir, no sé si algú s'ha de subscriure, però com a mínim ho haig de dir. Kindle Unlimited, aprofiteu que ve l'estiu, que es disposa de més temps per llegir, doncs proveu des de l'enllaç que hi ha a les notes del programa Kindle Unlimited, gratuït per 30 dies i mira, com a mínim teniu el juliol i l'agost.
Recordeu que no fa falta un Kindle per fer-lo servir. Jo no el tinc, no. Però jo no faig servir, però sé que es pot servir també amb Android i iPhone i tot, perquè tenen aplicació.
Molt ben recordat, Raül, hi ha una aplicació Kindle que des d'allà pots accedir des de qualsevol lloc.
Sí, sí. Que amb un Kindle, vale, òbviament també funciona, però que si teniu un Android o un iOS ho funciona igual.
O un Mac o qualsevol cosa, eh?
Sí, sí, perquè està per malalta que llegeix llibres en un ordinador, sí, és veritat.
Tira les dues següents si tu vols, Magma.
Sí, en Rup, una pel·li, heu vist la pel·li del Social Dilemma, el dilema de les redes socials, crec que està a Netflix i ella ha explicat molt bé aquestes coses. M'imagino que feia referència a algun...
alguna conversa que van tenir en el grup. Sí.
En Pau, divulgació, un vídeo de divulgació que és pot convencional i mola sobre la formació i evolució de la Terra. Imatge i música... i fan una bona sinergia. Si teniu una estona morta i alguna cosa que no us demani 100% d'atenció, i encaixa perfecte, doncs li donarem un...
Sí, és com un time-lapse.
Ah,
no?
És un vídeo de YouTube.
Sí, és un vídeo que és un time-lapse amb música i a vegades... I no, crec que, no recordo si hi ha veu o hi ha text només, no recordo, eh? Que va des de la formació de la Terra fins avui en dia, vale? I passa per tota l'evolució i diguéssim que fa... en aquest timelapse, diguéssim, es dilata, fa una mena de zooms en els punts on han hagut esdeveniments més importants o més transcendents en la formació de la Terra i posteriorment de la vida, i està força bé, està xulo, i no pretén accelerar les coses, és a dir, si hi ha un tos de temps que ha passat i no ha passat res rellevant, diguéssim que es queda una estoneta allà perquè quedi evident que durant 200, 300 o 400 mil anys no ha passat res raro.
Ah, l'estic veient, està molt bé.
Està molt ben fet, sí, sí.
Sí, està guai.
Vale, i si abans que el Raül digui la seva per tancar, us parlo jo de l'últim, que és d'en Ciner. Diu, parlant de coses útils per la humanitat, una proposta especial pels amants de les destrals. Hola, Ludo. Un pedal de guitarra anomenat Miaudulator, com es diu en anglès el miol d'un gat, eh? Miaudulator. No sé què té a veure això amb la destral, però ho diu el...
Sí,
diu
no, el no acabo d'entendre.
Jo tampoc.
Però ja saps que Ciner, seria un peu de guitarra.
El Ciner és d'aquesta gent tan intel·ligent que només se l'entén la meitat del que diu. Sí, és veritat, em passa sempre amb ell. No el pillo. Vinga, tira tu, Raül, que apunto.
Bueno, mira, ha fet un parell. Han publicat ja la nova temporada de The Boys, de la sèrie d'aquesta sèrie de Prime Video, la quarta. I jo només he vist el primer de moment. Han penjat tres capítols, crec. I, hòstia, és que està molt bé. És que encara fa més sagnant la comparació amb The Acolyte. O sigui, em sap molt greu, però és que són dos mots. I mira que és la quarta temporada, que normalment les sèries ja un cop avancen. És veritat que aquesta està basada en un còmic i que el mateix Garcenis, que és l'autor del còmic, està dintre de la sèrie, o sigui, com a productor. Vull dir que és veritat que hi ha material sobre el que basar-se i l'autor del material està allà darrere també, però hòstia, és que veus el capítol aquest, el primer de la... Si aquesta mateixa setmana veus el primer capítol de la quarta temporada de Boys i veus el tercer capítol de The Acolyte i fa molta vergonya la comparació. Això, que està molt bé, que ha començat molt guai. Com a mi el primer capítol sembla que la sèrie segueix sent molt top. I l'altra cosa que volia dir és que estic veient una sèrie, és una sèrie d'anime japonesa.
Perdona, disculpa'm, on està The Boys? Has dit a Amazon?
A Prime Video.
A Prime Video.
Ho té a Amazon.
Vale.
De fet, és seva directament, és original d'ells. I juraria, vaja. I l'altra és una sèrie que aquesta sí, no la trobareu. Bueno, si busqueu a Prime Video, també a Amazon, trobareu la temporada 3 i 4, però les temporades 1 i 2 no està enlloc, fins on jo sé, que és una sèrie d'anime ja de fa uns anys que es diu Psycho Pass. Pot ser que molts l'hagueu vist. Psycho de psicòpata, o sigui Psycho Pass, i Pass pues, de passi, com de passaport. ¿Vale? Uh-huh. I és d'anime, no és per nens ni de conya, no pel tema de gore, sinó perquè bueno, hi ha una mica de violència, però tampoc és que n'hi hagi molt, sinó perquè és, vull dir, és densa, és ciència-ficció de pensar, que m'està agradant molt. És d'aquelles coses que sempre tens com pendents de veure, perquè això, pues, la tinc descarregada perquè no està enlloc, i ja la veuré, i l'he començat a veure, m'he vist la primera temporada, i hòstia, és boníssima, boníssima, la primera temporada com a mi és boníssima. Si no sabeu de què va, jo crec que gent que hagi vist Ghost in the Shell i li hagi agradat molt, crec que aquesta també li agradarà molt. Tot i no ser exactament igual, o sigui, sí que és, al final és ciència-ficció, però no és el mateix estil, però és el mateix tipus de sèrie, per entendre. Que mola de veure, però que a més és densa, has d'estar pendent, perquè si no perds coses del món que t'està explicant. I res, que... Pues això, que hòstia, sí, per una banda estic content perquè l'estic gaudint ara i per l'altra penso, hòstia, tants anys l'he tingut allà per veure... I jo capullo i he anat aquí prioritzant altres coses i mai
no
arribava
agradat, a tot de no la fila. No t'han agradat ni de lluny tant i en canvi estaven allà. Bueno, anem a tancar, que jo...
Sí, no, perdona, perquè a més té quatre temporades i hi ha pel·lis i això, Ja et dic, jo quan vaig mirar i a Prime Video està la temporada 3 i 4, o sigui que en algun moment saltaré del meu disc dur a veure-la per Prime Video. Però que això està totalment doblada, o sigui que si la busqueu la podeu buscar en castellà, que està totalment doblada, si la voleu veure en castellà. Si la voleu veure en japonès, ja en anglès, òbviament, encara més fàcil de trobar. Però que molt bé, si us agrada que així l'anime japonès tipus Ghost in the Shell i coses així, anava a dir també ai, hòstia, ara se m'ha oblidat el nom d'una altra, però potser aquella és massa densa i és massa liu. Jo crec que sí, la que valem més semblant seria a nivell de espectacularitat i ratllada mental seria més Ghost in the Shell.
Molt bé, senyors, doncs gràcies, Raül, Magma, també gràcies a en Raimon i al Marc, avui hem tingut la sort d'estar tots per aquí. Gràcies a tots els que heu anat fent comentaris en el canal de YouTube. Aquesta setmana tampoc hem avisat amb temps, ho vam dir, però ho vam dir de passada i no hem fet recordatoris, tot i així Jaume, Margalló, Santi i a la resta que heu tret el nas, moltes gràcies i ens trobem la setmana vinent. Adeu-siau.
Molt bé.
Apa.
Moltes gràcies.
Adeu.
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 Camelot. Camelot. Camelot.
It's only a model.
Shh. Knights, I bid you welcome to your new home. Let us ride to Camelot.
We're knights of the round table. We dance when we're able. We do routines and call the scenes of footwork in bed cable. We dine well here in Camelot. We eat ham and jam and spam a lot. We're knights of the round table. Our shows are for mid-able. So many times we give and rhyme that are quite unsing-able. We're off the mad in Camelot. We sing from the diaphragm alone.
I have to push the pram along.
No, on second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place.
Right.